i això en deia Roger Grimau.
Ha estat molt intens, ha estat concentrat, amb finalitzacions dures a l'aro, molt concentrat, i és, ja sabem que és un enorme jugador amb aquestes característiques quan està centrat, quan està amb el foco molt ben posat, i ens ho ha demostrat.
Cinquena màxima valoració del Barça des que es té registre en Lliga. L'equip blaugrana manté la tercera posició en solidari amb 16 victòries. Per cert, que Grimau ha arrencat la roda de premsa felicitant el júnior, que avui s'ha classificat per la Final Four de l'Eurolliga de la seva edat amb una gran fase classificatòria a Belgrat.
Doncs això pel que fa també al Barça. Del torn del matí hem tingut emoció a Dojo a Girona. Amb aquesta victòria que se celebrava així pràcticament sobre la botzina, Dani.
I una victòria molt i molt important davant Obradoiro, amb una jugada final enrevessadíssima, lletja fins i tot, però que ha acabat anotant a trompicons Juan i Marcos per la victòria 78-77. I és important perquè el Girona es distancia a 3 partits dels gallecs i també del descens, tot això superant un inici de partit horrorós i en el debut de Kemberg i sobretot Kenny Chari, autor de 20 punts i clau en la victòria. Així el valorava Fotis Katsikaris.
I de Kenny, su experiencia. Su experiencia y, si habéis notado, también coger el equipo y su liderazgo, hablar de los jugadores en los momentos difíciles, complicados, estaba ahí, vocal, y transmite una confianza a sus compañeros. Entonces eso es importante.
Encara amb un resultat més en bàsquet, en aquest cas la creu del dia, el Barça-Sant Feliuenc ha vist tallada la ratxa de 4 victòries seguides a la Lliga Femenina, demanar el penúltim, l'Espar Gran Canària, derrota de 30, tensió 45-75, era un partit propici per allunyar-se del descens, però es queden ara 3 per sobre de les Canàries, que marquen el tall del descens, i amb l'Everest perdut. La clau, en bona mesura, 25 punts, 13 rebots i 30 de valoració d'Estu Endur.
Molt bé, Aguilar, gràcies. 1:02, vinga, marxem. Ho fem mirant un moment les portades que trobareu demà als quioscos amb l'Oriol Jové. Hola, Jové.
Hola, mira, la de Mundo Deportivo encara no ha sortit del forn. La deuen estar acabant de fer. La de l'Esport sí que la tenim amb el titular trencats, amb el doble sentit de la paraula trencats, fotografia de Pedri i de Jong lesionats, i amb el Barça, que diu l'Esport deixa escapar l'oportunitat de pujar al tren de la Lliga. L'Esportiu titula ensopiment, i a la premsa de Madrid, l'As titula el Madrid més líder, i el Marca se centra en els mundials d'atletisme en pista curta de Glasgow, titula salts d'alegria després del doble bronze de Peleteiro i Diamé al triple i al longitud.
Gràcies, Jové.
Bona nit.
Adéu, a descansar. Gràcies també al Daniel Puntí Prats, un diumenge més a la part tècnica i a tota la redacció d'Esports de RAC1. Demà tornem, que arrenca una setmana Champions. Demà tornem amb més ràdio esportiva.
Tu diràs.
RAC 1 Notícies. Agustí Serrat.
Bona nit, passen 3 minuts de la 1. Aquest dilluns comença la recta final de les negociacions per la llei d'amnistia. El proper dijous s'acaba el termini perquè la Comissió de Justícia del Congrés dels Diputats aprovi el text que s'haurà de portar al ple de la setmana següent. A hores d'ara, tot apunta que l'acord entre Junts i PSOE estaria força encarrilat i que es podria anunciar en els propers dies. Això, tot i la decisió que va prendre aquesta setmana el Tribunal Suprem d'investigar Carles Puigdemont i Rubén Wagensberg per terrorisme en la causa de Tsunami Democràtic. Ho va fer en contra del criteri de la Fiscalia, i aquesta nit s'ha pronunciat sobre el tema per primera vegada el fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz. En declaracions a la SER, diu que aquestes discrepàncies són relativament habituals.
La Fiscalia emitió su dictamen, con unas tesis jurídicas que no han sido aceptadas por el Tribunal Supremo. Yo creo que hay que enmarcarlo dentro de la normalidad absoluta. Ni quita un ápice de legitimidad a la Fiscalía planteando estas tesis, ni por supuesto es discutible que el Supremo deba hacer su función y su trabajo.
I afegeix que no vol opinar sobre casos que estan en marxa. Més coses. El govern espanyol va classificar el febrer del 2021, per tant, ja sota el govern de Pedro Sánchez, com a secret d'estat els informes que la policia patriòtica tenia sobre la família Pujol. Segons el Mont.cat, el Ministeri de l'Interior de Fernando Grande Marlaska va declarar com a secretes les notes informatives sobre la família Pujol Ferrusola, uns documents que els advocats dels Pujol han reclamat al jutjat per poder-se defensar com a perjudicats de la guerra bruta contra l'independentisme, però per a desclassificar-los cal l'autoritat l'autorització del Consell de Ministres i també l'aval del jutge instructor, que en aquest cas torna a ser Manuel García Castellón. Segons Eulàlia González Peña, que és el càrrec de la policia espanyola que ha demanat la classificació, aquesta documentació sobre els Pujol ha de ser secreta per un principi de seguretat pública. Ara bé, el cas és que això se sol fer en els casos contra la delinqüència organitzada, però el govern espanyol ho va utilitzar també contra l'independentisme. I encara en política, el PP registrarà aquest dilluns una petició al Congrés dels Diputats per demanar la dimissió de l'actual presidenta i expresidenta de les Illes Balears, Francina Armengol, en relació amb el cas Coldo. L'acusen d'estar involucrada en aquesta trama de presumpta corrupció política. Més qüestions. Durant la primera meitat del 2023, l'Estat només va executar el 16% de les inversions que hi havia previstes per Catalunya. En canvi, a territoris com Madrid o La Rioja, en el mateix període les inversions van superar el 50%. Són dades d'un informe de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat que publica el diari Ara i que evidencien la falta de compliment del govern espanyol amb Catalunya. De gener a juny, l'Estat va executar 370 milions d'euros dels 2.276 que havia pressupostat per tot l'any passat. A partir d'aquest dilluns, les farmàcies dispensaran de franc productes menstruals reutilitzables a totes les dones d'entre 10 i 60 anys. Coincidint amb la setmana del 8M, comença la campanya La meva regla, les meves regles, impulsada pel Departament d'Igualtat i Feminismes, que calcula que beneficiarà uns 2,5 milions de persones. Les dones podran escollir entre una copa menstrual, unes calces menstruals o dues compreses de tela. I també a partir d'aquest dilluns, les empreses de més de 50 treballadors han de tenir un pla per afrontar possibles casos d'assetjament i discriminació als col·lectius LGTBI. Així ho estableix la llei trans amb l'objectiu d'evitar que es discrimini aquest col·lectiu en l'entorn laboral. Ara bé, la patronal PIMEC creu que tot plegat és massa genèric i que això genera dificultats a les empreses. En parla RAC1 i Cia Ruedas, directora de l'àrea jurídica.
Les empreses estan posant com activant aquest darrer mes i mig. S'esperava que sortís una norma concreta especificant a què s'estava referint quan aquest article parlava de mesures i recursos.
En canvi, l'Observatori contra l'Homofòbia ho veu com un pas important en la protecció del col·lectiu. I un últim apunt, perquè aquest dilluns està previst que es restableixi la normalitat al servei de les línies R4 i R12 de Rodalies entre el Bages i el Vallès. Això després que una esllavissada aquest matí a Vacarisses, al Vallès Occidental, hagi fet descarrilar un tren i hagi obligat a circular els combois en via única. Tot i que no hi ha hagut ferits, des de DIF asseguren que faran més inversions al tram, que ja ha patit diversos accidents en els últims anys. I ara els esports amb Alma Simó.
El Barça ha empatat a 0 contra l'Atlètic Club a Sant Mamés en un partit amb poques ocasions de gol. Els de Xavi tenien l'oportunitat de retallar-li punts al líder, al Real Madrid, però ho han desaprofitat i continuen tercers a 8 punts del Real Madrid. A més, a la primera part s'han lesionat Frenkie de Jong i Pedri. Aquest dilluns passaran més proves, tot i que la sensació és que es perdran uns quants partits. El neerlandès té un esguinç al turmell dret i Pedri una lesió muscular. Qui també s'allunya de la primera posició és el Girona, que ha perdut 1-0 al camp del Mallorca. Continua segon a 7 punts del Madrid i amb 9 punts de marge sobre el cinquè. En la resta de partits de la jornada, el Villarreal ha guanyat 5-1 contra el Granada i l'Atlètic de Madrid 2, Betis 1. Aquest dilluns tanca la jornada l'Osasuna a la vés a les 9 de la nit. En futbol internacional, el Nàpols ha guanyat 2-1 a la Juventus i el City ha guanyat el derbi de Manchester després de remuntar el United per 3-1. I més enllà del futbol, el Barça de bàsquet ha guanyat 109-68 contra el Saragossa al Palau Blaugrana. I a la Lliga Sobal, el Barça s'ha imposat al Logroño 24-30.
I pel que fa al temps, aquesta matinada serà una mica més freda que l'anterior, sobretot allà on no faci vent, i de bon matí ens llevarem amb glaçades a moltes valls del Pirineu i en algunes planes interiors. Serà un dilluns força tranquil i amb domini del sol fins al migdia, però després augmentaran els núvols i avançada la tarda fins i tot reapareixeran alguns ruixats a Ponent i al Pirineu, amb una cota de neu que pujarà cap als 1.500 metres. Això és tot per ara. Més informació al portal de notícies RACU.cat.
Ara escoltareu
els millors moments
del dia lliure.
I
arribats a aquesta hora del matí, que és una hora entre intempestiva i plàcida, com sabeu, una hora que per la gent que tot just està tornant cap a casa és intempestiva, efectivament, després d'haver fet una llarga nit ociosa o potser laboral, i plàcida per aquells que ara tot just esteu llevant-vos, obrint un ull i dient, mira, encara tenim tot el diumenge per davant. I és una hora que a nosaltres ens encanta desplaçar-nos cap a un raconet molt especial de la geografia del nostre país. És un carreró empedrat que no hem volgut mai geolocalitzar, que no hem volgut mai ubicar en un mapa, al final del qual hi ha un edifici sense gaires pretensions arquitectòniques, artístiques, ni de cap mena, i que al seu interior, els seus budells, amaguen una pila de meravelles. És el Basar de les Sorpreses i el regenta, com sempre, amb mastuïcitat, l'Albert Beorlegui. Com estàs, Albert? Bon dia.
Bon dia, Xavi. Què tal? Com a tots?
Com vas amb les visites al gestor sobre el funcionament del Basar? Ja saps que ell, bueno, no ho acaba d'entendre, això de l'obertura de mitja hora setmanal, no? No va bé, no?
Jo, pobre, la veritat, pobre home,
s'estira els cabells,
perquè és que cada vegada que ve aquí a tancar, a fer números, que diu, anem a fer 8 ginous, és que clar, és que no són 8 ginous, són 3 i 4, sí, perquè sí, és que no arriba ni els 8 ginous, i el pobre està... Jo l'haig animat, dic, tranquil, no passa res, jo he assumit, perquè hauria de ser al revés, no? Vull dir, jo hauria d'estar deprimit, perquè, home, no ens enganyem, vull dir, obrir mitja horeta els diumenges de 7:45 a 8, no és que sigui una oferta, allò de dir, massa extraordinària. Jo sóc el que està animat, jo dic, no passa res, home, tranquil, ja ho tenim assumit, això, però noi, és que...
És el seu encant, li dius.
Clar,
des de l'home dels números diu, l'encant, mitja hora...
Però què dius? No.
Contracta algú, obre tota la setmana...
Al principi venia amb tota una sèrie d'idees i d'arxius, amb powerpoints i tot això, mira, farem això i farem... I dic, vale, sí, no? ja en parlarem. I clar, pobre home, ja m'ha deixat per inútil, perquè, òbviament, ja no hi ha cap altra solució. Però bé, a part d'això, tot bé. Tu també, força bé, aquesta setmana?
Sí, vaja, ja estem al mes de març, imagina't,
Sí, tu!
Això ja tira avall, eh? Ja tira avall. Bé, per tu començat bé, les cartes estan arribant o no?
Sí. Estan arribant, però clar, pensa que encara en desenterrem avui dues. Doncs mira, les dues van arribar el 19 de novembre. Una d'elles, a més, és una postal que... Ostres, goita que maca, tu, goita, Pompeia, tu.
Oh, que bé!
Oita, aquest carrer... També és un carrer empedrat, no ens enganyem,
sí,
eh? Vull dir, Pompeia,
sí,
la imatge que tenim és aquest carrer empedrat, eh? Vull dir que...
I tan empedrat que va quedar.
Això... Sí, i tan empedrat, evidentment. I mira, ens l'envia la Rosa Soler des de Sant Cugat, crec que és una noia que ja ens ha escrit en alguna altra ocasió. Uh-huh. Podem llegir, Pompeia, 19 de novembre del 2023. Hola, passejar per Pompeia és més que emocionant. La vida s'hi va estar ben aturada. Frescos amb històries mítiques, gregues, romanes i egípcies, i encara sense les connotacions religioses i que un basar espectacular. Doncs mira, la Rosa Soler que ens envia aquesta postal, doncs això, ens arriba directament des de Pompeia, i ens ha arribat doncs el novembre. Mm-hmm. A veure, de fet, està datat el 19 de novembre, però aquí veig que el mata segells és 14 de desembre. O sigui que, imagina't la de... trigar gairebé un mes en arribar. Una altra carta que ens arriba, aquesta és la segona d'avui, és una carta que ens arriba des... Mira, Sabadell, tu!
Ep.
Sabadell, l'Arnau...
La Pompeia catalana.
De... Sí...
Ai.
Dissimulem una miqueta.
No, res.
Dissimulem una miqueta.
Diuen que més aviat diuen que és la Manchester, no? Una mica, però vaja. Sí,
no, és la Manchester catalana, sí, però també amb una certa pretensiositat. Doncs,
ara,
vull
ara.
Dir que, clar. Sí. Els que som de Sabadell mai ho admetrem això en públic, però és evident, però les coses són com són, tu.
Sí.
Va, Sabadell, 19 de novembre del 2023. Bon dia, Albert i Xavier. Soc l'Arnau i no sóc oient encara del basar. De fet, he arribat aquí de rebots. Ho intentaré explicar. Fa poc més d'un mes, el pare va morir de forma sobtada. I això ha fet que ara estigui reconnectant amb la mare i establint-hi una nova relació. Ells, o almenys ella, sí que us escolta. La cosa és que diumenge passat, mentre anàvem amb ma mare i jo al cotxe, ens explicàvem el que havíem fet els dies anteriors. I jo vaig dir-li que havia enviat un parell de cartes, però que estava una mica moix perquè mai en rebo resposta. L'escriure cartes a mà i establir relacions epistolars és potser una cosa d'altres temps, però crec que avui més que mai és necessari recuperar. Escriure a mà és dedicar temps a qui escriu i també a un mateix. És també una forma de reduir la distància o distanciament social que ha arribat en sortir de la pandèmia, quan tothom ha corregut en desbandada, fugint fins i tot de nosaltres mateixos. Deia que xerràvem amb la mare sobre això, que ningú o gairebé ningú respon les poques cartes que s'envien, i em va parlar del basar, dient-me que potser m'agradaria. Així que així us he conegut. De moment només he escoltat el programa de la Emma de Mandra,
pel que no sé si em puc qualificar com oient, però serveixi aquesta primera missiva reivindicant i responent al Pluricocat com un primer encontre, un punt de trobada per poder avançar. Si es llegeix això a l'antena, dues coses. Primera, mama, surto a la ràdio. Segona, oients, escriviu cartes, lletres, postals, no només als basars, sinó també a familiars i amics. Dediqueu temps, recupereu, recuperem el contacte humà, fent servir una tecnologia d'ús ben fàcil. Responem les cartes, conversem, xerrem, intercanviem, en fi, prou per avui. Espero que la carta arribi a temps i enviar-ne més. Una forta abraçada, doncs mira, l'Arnau Fuentes des de Sabadell.
Carai, doncs des d'aquí una forta abraçada a l'Arnau, també per la pèrdua del pare, i òbviament aquesta família que, bueno, aquest missatge dirigit a la mare, que segur que l'estarà escoltant. No ens ha dit el nom de la mare, oi que no?
No, no ens ha dit, no.
Val, perfecte. En tot cas, llarga vida els missatges escrits. Aquest arribava al novembre, m'has dit?
Sí, aquesta està datada el 19 de novembre, la carta, tot i que el Matasegells no està indicat, uh-huh. Però la carta està, aquí posa, la portada posa el 19 de novembre.
Ha estat 3 mesos i mig esperant arribar.
I
des d'aquí tot el carinyo, tota l'estima també per aquesta família i, evidentment, en aquesta aproximació cap a la mare, no? Que això és una cosa que també en determinats moments de la vida és important. I el missatge cap a la gent d'enviar cartes crec que és fonamental. A veure si aconseguim entre tots que això torni a rutllar. Mira, l'altre dia fèiem secció amb la Llucia i el Zanon i parlàvem del fet d'escriure, que s'està perdent en tots els aspectes, uh-huh. Ja no només les cartes. I, ostres, seria bo, perquè jo crec que fer la prova, o sigui, ja no dic envieu-les a la ràdio, envieu-la a algú, a veure què passa, perquè és, l'efecte és extraordinari. O sigui, que algú rebi amb la il·lusió que significa això una carta amb el teu puny i lletra és una demostració de carinyo que ara mateix no es produeix. Bé,
i és curiós perquè, perdona, un últim apunt, la conclusió és, sembla impossible o gairebé increïble que amb un esforç tan petit, tan aparentment petit, com és agafar un paper una mica de res, quatre idees, i enviar-les, posar un sobre, un segell i enviar-les a l'efecte que acaba produint.
Totalment, totalment.
Ja està.
Bé, vosaltres podeu seguir escrivint cartes i així us ho agrairem al Via Lliure, al Basar de les Sorpreses, a l'Avinguda Diagonal número 477, planta número 15, codi postal 08036 de Barcelona, i com sempre l'Albert es compromet a llegir-les totes per antena i llavors un cop fetes doncs la respondrà personalment una per una el més aviat possible. Bé, va, que anem cap al Berlegui Express. Avui veig bandereta, és catalana. No, no és catalana. A veure, ui, ja les quatre.
Espera. Quatre barres.
Sí, és que no, perdoneu, és que per qui no ho estigui veient, és una bandera que de lluny he vist que era la bandera catalana, però no. Uh-huh. Llavors, com que té les quatre barres, ha de ser del que es podria conèixer com els Països Catalans, alguna de les regions, uh-huh. O dels espais, no és València, que la tinc més clara, que és la franja blava. Jo diria... Ui, no em vull equivocar, Albert, que això fa molta vergonya. No em vull equivocar.
Mira, si ets un crac amb això, les banderes.
Ja, però, clar, com que de països és com més fàcil i aquí, que és més a prop, hauria d'haver un certat bé. No, que podria ser, saps, Rosselló, podria ser alguna cosa de la Catalunya Nord i tal, i no vull equivocar-me. Però jo diria, o fins i tot d'alguna zona de l'Aragó, però jo diria que aquesta zona de... Hi ha una franja dalt, un requadre dalt a l'esquerra, que per la gent que no ho estigui veient, és una mena de castell o una fortalesa, no?
Sí, una fortalesa,
no? Sí. Uh-huh. I és d'un fons lila. Pot ser, no em vull equivocar, em fa molta vergonya, pot ser que siguin les Balears?
Bravo!
Oh! Ai! M'he posat molt nerviós,
tens xuleta o què? Tens xuleta aquí o no?
No, tinc res.
Tens algú que
no
per aquí? Re. No, oi?
No tinc res. Ai, és que hi ha anat moltíssim, però no em volia equivocar. Val, és la bandera dels Balears, no?
Doncs sí, avui marxem a les Illes, a una bonica localitat turística del terme municipal de Capdepera, a la comarca del Llevant de Mallorca, anomenada Cala Rajada. Està a uns 80 quilòmetres de Palma, la seva població no arriba a 7.000 habitants, diguem-ne, en aquesta època de l'any, tot i que suposo, evidentment, que l'estiu deu multiplicar per 1.000 els seus habitants. I anem allí perquè fa pocs dies que s'ha dut a terme un descobriment arqueològic ben singular. Què et sembla? Anem a donar una volta per allà?
Sí, home, sisplau, m'encanta. Sí.
Doncs apa, som-hi.
Oh, que bé, Albert. Oi.
Què et sembla?
Oi, 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 oi. Ara ho necessitava, això,
llibre, no, des d'aquí?
Oh, per favor, que ens convidin, que ens convidin a fer-ho des de Mallorca, tu. És fantàstic. A veure, calor no em fa a aquesta hora, però...
No.
Però s'està bé, prova. És molt agradable.
Correcte, sí, 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 sí.
On som,
mira,
per cert?
Doncs mira, ens trobem en un lloc que fa uns quants dies va ser notícia. Es veu que el Consell de Mallorca i la Guàrdia Civil van recuperar dos canons d'un vaixell enfonsat entre els segles XVII i XVIII. Es tracta de dues peces de prop de 3 metres de llargada cadascuna d'elles, amb un pes d'una tona cada canó, que podien procedir d'una nau, la nacionalitat de la qual es pensa que podria ser francesa, neerlandesa o espanyola, i que es traslladaran, diguem-ne, al Museu de Mallorca, on seran estudiats per especialistes. Jo diria que la zona on van fer la immersió és aquella zona d'allà...
Val.
Però vaja, tampoc no t'ho sabria, eh? Però vaja, és aquí, és aquesta zona, eh?
Representa que els han descobert ara en una immersió, eh?
No, 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 no. Ah. No, no. Es veu que feia anys que se sabia que hi havia uns canons que, a més, eren força visibles perquè estaven, diguem-ne, en un banc de sorra. Però clar, què passa? Jo dic, bueno, els han de recuperar, que si paperasses, que si instàncies, que si tràmits, que si la burocràcia, no sé què, total, que ha anat d'un trist que algú no se'ls emportés, que és el que podia passar, no? I a més, el més interessant és que l'estat dels canons és força bo, tot i que quan els van treure del mar tenien aquesta idea iconogràfica d'un munt d'incrustacions que encara bé, li afegeixen una pàtina de pertany a altres temps, a altres èpoques, gairebé a altres mons, no? Si ho pensem, el mar acostuma a ser un lloc on s'ha dut a terme grans descobriments, i si el material enfonsat, diem que és resistent a l'aigua, les sorpreses poden ser majúscules. Avui dedicarem un nou basar de les sorpreses, el que farà el número 341, a aquesta nova troballa arqueològica que té més història de la que podria semblar en un principi. Avui, doncs, la lletra C, la C de canó.
Home, jo ja sé que tu ets una persona que de bel·licosa no en té res, no? I,
no massa,
i
veritat,
vinculada
sí.
al món. Però, clar, els canons tenen una càrrega poètica, també fílmica, no? Hi ha una pila de grans canons a la història de la humanitat, o vinculats a grans històries de la humanitat, no? Però vaja, comencem pel principi, no? Com sempre, d'on ve això de la paraula canó?
Mira, la paraula canó prové de llatí canna i a la seva vegada del grec, i defineix qualsevol objecte en forma de tub.
Ahà!
És per això que...
O sigui, un canó és un tub.
És un tub. Un canó. Hosti, és un tub.
Que bo.
Ve de canna, dues n's, eh? I, per tant, etimològicament es troba relacionada amb qualsevol arma de foc que tingui forma allargada. El canó com a objecte, però també quan es diu la boca de canó per definir una part de les armes, eh? I també altres objectes, no necessàriament beligerants, no? A canal, per exemple,
clar,
canonada i fins i tot canyella, que vol dir canya petita. O, ara, amb una referència aquí cinematogràfica, els cannoli, les postres sicilianes per excel·lència que surten al Padrino i que tenen forma precisament de tub petit i que estan farcits de ricota i que són extraordinàries
són
i que jo estic babejant ja, eh?
No, ara fa molt de temps que no menjo un bon cannoli.
Jo també,
és unes postres meravelloses. Bueno, i penso que també deu venir del mateix lloc el canaló, no? Vull dir que al final és el mateix,
ah,
no?
Mira, doncs mira, també un altre terme culinari, efectivament.
Sí.
De fet, quan parlem d'armes de foc, i en un sentit clàssic, ens referim en general a qualsevol peça d'artilleria que utilitza pólvora per disparar un projectil. Com es pot suposar, a la història dels canons és llarguíssima i un prototipus, diguem-ne, molt primitiu d'aquesta arma ja es troba documentada des del 1132 a Xina, amb una mena d'artilleria impulsada per l'invenció de la pólvora, que ja sabem que els xinesos són els grans precursors d'això. D'allí, de la Xina s'estendria a la Índia, de la Índia al món islàmic, del món islàmic a Europa, on a l'edat medieval els castells van deixar de ser inexpugnables per l'arribada precisament dels canons. Des de llavors han canviat molt, encara que l'objectiu, home, doncs, continua sent el mateix, no ens enganyem, de matar i de destruir. Vegem, però, tres canons històrics de tres països del món.
Quina prestança, eh? Quina energia. Home, en noto el vent a la cara d'aquests cliffs, no? Avui on anem exactament de la zona escocesa?
Doncs mira, I a la música ja ens hi porta, ens anem al castell d'Edimburg, i per veure un dels canons més antics que es conserven a Europa. Es tracta d'un forjat a l'any del senyor del 1449 i que va ser un regal de Felip, duc de Borgonya, a Jacob II d'Escòcia. El canó va ser construït per un tal Moses McKim, que va batejar el canó amb el nom de Mec, Mec en honor a la seva esposa, que segons diu la llegenda popular, jo que era molt rondinaire, i que quan cridava ho feia com si retombessin els canons. Aquest mateix 5 metres pesa 6 tones i mitja i les seves bales 175 quilos. Va participar en accions militars...
Ho he deixat passar, però em sembla d'un masclista increïble. Posar-li el nom de canó a la dona perquè es queixa tot el dia, perquè molesta, no, el so, perquè és la molèstia del so, em sembla d'una...
Em sembla una observació molt lúcida, tu utilitzar l'any 1449 el concepte de masclista amb un senyor que, evidentment, el que es dedicava a fer era canons, no? Vull dir que... Un
missatge d'amor a la dona, no? Sí.
Correcte. No, però, una declaració d'amor.
Ho pots justificar dient que és un autèntic canó, no? Que té l'energia, la bravura d'un canó, però no, que em molesta com un canó, em sembla increïble. Bueno, va, seguim, perdona. Deies que fa 5 metres i pesa quant?
Sí, 6 tones i mitja.
Una barbaritat.
Va participar en accions militars durant 200 anys, fins que en 1680 va ser retirat i es va reservar per disparar, diguem-ne, salves d'honor. Entre les seves aparicions il·lustres, les del casament de Maria Stuart, recordem, reina d'Escòcia, que va morir decapitada per ordre de la seva cosina, la reina Elisabet, la reina verge. El canó, per cert, que està restaurat, encara es pot visitar al castell d'Edimburg.
Anem pel segon, va. Bé, que d'Escòcia ens anem fins a Rússia, òbviament, amb aquesta Kalinka. A on, exactament?
Sí, ara avancem 100 anys i d'Edimburg ens anem a Moscou, on trobarem el canó del tsar Pushka, que està considerat el més gran del món. Va ser construït per Andrei Shohov l'any 1586 en honor del tsar Fyodor I de Rússia, que era fill del llegendari Ivan el Terrible, considerat el pare de l'estat rus. També mesura uns 5 metres com el d'Edimburg, però atenció, perquè no pesa 6 tones i mitja, sinó 39 tones. 39.
39
i les seves bales 800 quilos. Jo no sé com devien posar les bales, de veritat. Per transportar-los, jo que necessitaven 200 cavalls. El canó està tornat amb relleus i es diu que mai va ser utilitzat en combat degut, evidentment, a la seva grandària.
Clar,
però...
és que ja em diràs, pràctic no és, o sigui...
Sí, molt pràctic no. Doncs espera't, que encara tenim un altre canó que ja veuràs, eh? Però l'any 1980 es va dur a terme una restauració del canó i es van trobar restes de pólvora, arribant a la conclusió que, home, doncs, com a mínim, s'havia disparat una vegada. Durant la invasió de Napoleó de l'any 1812 hi va haver un incendi a Moscou i part del canó va ser destruït. Pel qui vulgui visitar, aquest canó es troba dins les muralles del Kremlin de Moscou, al costat del tsar Kolokoi, que és la campana del segle XVIII, també considerada la més gran del món.
Vinga, anem amb el tercer d'aquests canons, va. D'Escòcia a Rússia i de Rússia a l'Oktoberfest.
Correcte, sí. Més o menys, No austríac, sinó alemany, I a veure, ja sé que la música pot donar peu a una certa frivolitat, però no ho és gens, perquè ens anem a la Segona Guerra Mundial per conèixer el que s'ha considerat el canó més gran mai construït, que és la Schwere Gustav. En realitat, a veure, més que un canó, era una peça d'artilleria que necessitava... Atenció, és que els alemanys, quan s'hi posen de veritat. Aquesta peça d'artilleria necessitava 25 vagons de trens per desplaçar-se.
Però què dius?
Tot plegat... El canó, la plataforma i el tren pesava 1.350 tones.
Una barbaritat, home.
El canó media 32 metres i podia disparar projectils de 7 tones a una distància de 40 quilòmetres. Però, clar, què va passar? Que degut al seu tamany i a la seva enorme complexitat, va ser utilitzat molt poques vegades i va tenir una vida ben curta. Aquest immens canó, que devia estar mesos en preparació i elaborant-se, només va tenir una vida de 13 dies.
13 dies?
13 dies, i va ser destruït per al propi exèrcit alemany l'any 45 abans que caigués, evidentment, en mans dels aliats.
Que van pensar abans que el tinguin els altres.
Desastre...
Uf.
Sí, sí, sí.
No, però és que baixes aquesta cosa de voler fer el canó cada cop més gran,
sí.
Quan llavors la dificultat és utilitzar-lo, no? Segur que té un poder destructiu enorme, però vaja,
sí, sí, sí.
Si necessites aixecar una bala de... Quan? És d'aquí, de...
La bala de 7 tones.
De 7 tones, clar.
7 tones.
Que ja és el pes de màxim de molts dels canons, home, ja és difícil. És difícil
moure.
Ja, moure.
Si de cas ja... Deixem-ho córrer,
Ai, senyor.
Va, i no ens movem d'Alemanya per conèixer un personatge que...